Eulàlia Lluch, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I Robert Manrique, bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bé.
Primer ella.
D'acord. cansats, contents, no?
I tant.
Jo estic contenta.
Contenta?
Sí, perquè tanquem el cercle.
Coincideixo plenament. Sí, conec moltíssimes víctimes que aquests dies, amb tants esforços per assolir que tot acabés bé, perquè ningú més pateixi el que tots hem patit, els ferits per una banda i les nostres famílies, i evidentment els familiars de les víctimes mortals encara més, hem de continuar perquè això no es torni a repetir. Per tant, s'ha assolit, perfecte. El 2011 va ser quan ETA va dir prou, i amb el pas del temps s'ha assolit que es faci una espècie de, com de significació, de demostració pública, de que això va pel bon camí. Pues, escolta, benvingut sigui.
L'Eulàlia és la filla de l'exministre socialista Ernest Lluch, assassinat el 21 de novembre del 2000 per ETA, i el Robert treballava de carnisser a Hipercor perquè s'havia canviat el torn amb un company el dia que ETA hi va atemptar el 19 de juny de 1987. Ha estat també president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes. Ahir, ETA es va acabar. Last night I couldn't sleep. I got up and started walking down to the end of my street and on into town. I en aquests dies que hem conegut la dissolució definitiva d'ETA hem escoltat moltes valoracions polítiques, però segurament les que més ens interessa en moments com aquest és escoltar aquestes hores en què la fi de la violència remou massa records, la idea o la sensació que tenen les víctimes. I per això avui els agraeixo moltíssim a dos amics d'aquest programa, com l'Eulàlia i el Robert, que aquest matí hagin decidit matinar-lo per compartir-lo amb nosaltres. Mira, l'Eulàlia, el 27 de març del 2016, fa uns anys això ja, vam fer aquell quatre gats passejant per Maià de Montcal.
Sí.
El dia que ETA va anunciar el seu cessament de la seva activitat armada, tu em parlaves d'aquella manera.
Em vaig posar a plorar d'alegria i em vaig posar a cridar: Anna, ho hem aconseguit, Anna l'havia guanyat, la nena. No en tenia res. Diu, què passa? Dic, doncs, que els dolents que van matar l'avi no tornaran a matar. Ui, quan vaig arribar a casa vaig tenir un patatús.
I el Robert, en aquell quatre anys que vam fer fa un any, a Hipercor, de fet, on hi havia... on tu treballaves.
Jo es diu Encerrona,
col·lega. Sí, és una mica.
Encerrona total, eh?
Ens deies això.
Escolta, jo estic encantat, sincerament. O sigui, a mi quan a l'octubre de 2011 va sortir el comunicat d'ETA dient, en su argot, com ells parlen, que cessamos l'activitat armada, per mi terrorista, per ells armada, jo va ser de les poques vegades que he plorat en els últims 30 anys. Perquè havíem aconseguit, havíem assolit que ningú més pateixi el que ja hem patit nosaltres.
Que el 2011 va ser un plor d'esclat d'emoció, ara, en canvi, dieu, estem contents.
Sí.
Són sensacions diferents, entenc.
És amb més serenor, perquè, clar, el fet important era no matar ningú més. O sigui, jo crec que per una víctima del terrorisme, saber que no ets l'última, malauradament no ets l'última víctima, però saber que no hi haurà ningú més, que li tornarà a passar allò que et va passar a tu, perquè jo no sé tu, Robert, però cada vegada que hi ha hagut una víctima d'ETA posterior a l'assassinat del meu pare, el cervell et fa un feedback, no?, i te'n vas el dia, el moment, que a tu et passa això també, i aquell dolor tan irracional, tan... que no saps ni on pares, no saps ni què està passant, et penses que estàs vivint una pel·lícula de terror, una pel·lícula de ciència-ficció, llavors tu tornes, o almenys jo vaig... cada vegada tornava al meu dia, no? I clar, tornen a venir tots els mals de panxa, torna a venir i penses, ostres, aquesta família, com ho deu estar passant ara? Si et sap un greu tan fort que hi hagi una família que també està passant pel que tu has passat, que el fet de dir... ja no tornaré a tenir aquest malson cada vegada que hi hagi un assassinat. Clar, això alleugera molt. I llavors, ahir sí, era una excel·lent notícia, perquè, bueno, s'havia de formalitzar d'alguna manera i encara queda moltíssima feina per fer. Però vaja, també a mi em sembla bé que es formalitzi, que es tanqui, a més, amb mitjancers internacionals, que això vol dir que la cosa va en sèrio, no?, que... bueno, s'ha posat, no?, allò que en diem sempre negro sobre blanco. S'ha segellat, algú ha donat un vistiplau i algú ha corroborat que aquesta gent, doncs, no ho fa perquè sí, i s'han cerciorat, doncs, que van de veritat. Doncs clar, ahir era més de... ai, tanquem. I el 2011 era més... no repetirà, en el meu cas, la meva nit.
Robert.
Jo, aviam, absolutament d'acord amb tot el que ha dit l'Eulàlia. Jo, si de cas, ho faré més curt. Hi ha una paraula que es diu empatia. I penso que és el que la infinita majoria de víctimes sentim envers la societat, no? És a dir, volem ser empàtics, volem que ningú pateixi el que hem patit nosaltres, intentem posar-nos en el lloc dels que malauradament han vingut després, sobretot per evitar l'abandonament amb el que malauradament molta gent ha anat entrant en aquest llistat cada cop que hi ha hagut un atemptat terrorista, no? Perquè molta gent es pensa també que el fet de tenir un atemptat és, evidentment és una animalada, és una desgràcia, però bueno, tot se soluciona, l'estat i tal, que no, que no. O sigui, és que és a partir d'aquí, és a partir d'aquí quan un diu, bueno, pues ens hem de posar a treballar perquè et fa més mal el que patirà la gent que està arribant nova que ja no passa el que has patit tu, perquè tu ja tens l'experiència, els altres no. Aleshores tens que posar fil a l'agulla.
Però la política, per tant, us ha ajudat poc en aquest sentit. Ha embrutat més la vostra sensació, no? Perquè no ha ajudat a fer-vos fàcil la vida.
Home, és fotut que vagis pel carrer i la gent et digui, ei, et vaig sentir l'altre dia a X lloc, gràcies pel que dius, perquè em pensava que totes les víctimes pensàveu igual que l'estat d'unes fatxes. A mi em sap greu que em diguin això.
A mi també em passa.
Però és que, malauradament, d'un temps cap aquí, de l'any 2000 i escaig, 2002, 2003, 2004, fins aquí, sobretot després de l'11M, també, s'ha fet una utilització tan barruera de sectors de víctimes, no del col·lectiu, perquè n'hi ha víctimes que anem per lliure, moltíssimes anem per lliure, però s'ha fet aquella imatge de, hòstia, tothom va darrere la mateixa pancarta, darrere la mateixa bandera, i no és cert. Però, malauradament, hi ha hagut gent que ha tret un rèdit electoral, polític, d'imatge, social, sobre aquesta qüestió, basat en el dolor dels altres. I sobretot és gent, fins i tot, gent que són els que menys han patit un atemptat terrorista, els que menys. O sigui, gent que s'ha curat els 4 dies, gent que no ha trepitjat un hospital, gent que... filòsofos, intel·lectuals... És que és al·lucinant. O sigui, jo l'altre dia llegia un comunicat, les víctimes i no sé quantos intel·lectuals firmen... Jo deia intel·lectuals, perdó, per començar... I segona, clar, i quantes víctimes hem firmat això? A mi no m'ha demanat ningú l'opinió.
Tu, Lòria, de fet, mai has format part de cap associació de víctimes.
No, mai. Jo sempre, des del primer dia, la família Lluc hem anat per lliure.
I el Robert també, perquè va decidir crear la seva associació.
Home, la meva no.
No, la teva no.
No, és una història molt ràpida.
Però tu no hi creies, diguem-ne, no? La que ja hi havia, tenies moltes discrepàncies amb l'Espanyola.
És que, clar, l'Espanyola, la de Madrid, per entendre'ns, avui ho explico en un article al periòdico, va ser... Alguien puede echar una mano en Catalunya? Jo estava allà i vaig mirar al darrere, estic parlant de l'any 90, vaig mirar cap enrere i dic, hòstia, és l'únic català que n'hi ha aquí sóc jo, ningú aixeca la mà. Dic, bueno, pues ja me pongo jo, no? Coi, vaya canvi de vida, radical. Però era una altra història, era ajudar la gent per ajudar-la, assistir-la. És a dir, hi havia dos objectius. Un era acabar amb el terrorisme perquè ningú pateixi el que has patit, i d'altre era assistir a la gent que ja ho ha patit. O sigui, eren dos coses molt puntuals. Amb el pas del temps, evidentment, la política va entrar amb la nova UBT, això em van fotre fora, em van expulsar, per dir el que estic dient ara, i ho vaig dir el 2002.
Sí, sí.
Anda, que m'he equivocat, I, malauradament, després, bueno, vam tenir que muntar a nivell autonòmic la catalana, i l'any 2009 vaig dir, marxo, perquè n'hi ha coses que no m'agraden, i jo vull treballar bé, i vull tenir un sistema. Però si em canvien els sistemes, perquè sí, pues marxo, no passa res, no?
L'Eulàlia sempre parlava, o explicava, que sentia una mena d'ignorància, o fins i tot menyspreu cap a qui va matar l'Ernest Lluch. Tu, Robert, ho has intentat trobar-t'hi, per exemple, cara a cara?
Bueno, més que intentar-ho, ho va proposar el terrorista. O sigui, jo no vaig anar a veure el terrorista perquè jo tingués ganes. Això ha de quedar molt clar perquè n'hi ha por allà algun impresentable dient que jo quise ir a veure-lo. No, mentida. A mi em va enviar una carta al terrorista a casa meva. I, evidentment, jo em reuneixo amb qui crec que em puc reunir depenent de lo que la carta està plantejant.
Què vas sentir?
Doncs al principi va ser una sensació estranya, perquè, clar, quan l'assassí, que ha matat a 24 persones, 3 abans d'Hipercor i després 21 a Hipercor, que ha deixat 45 ferits a Hipercor i altres 100, si fa o no fa altres atemptats, es vol sentar amb tu i explicar-te el per què i el que pensa i el seu empenediment, bla, 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 tens dues opcions, o dir que sí o dir que no. Però si estàs mitja vida demanant-li a ETA que deixi de matar, que demani perdó, que s'expliqui, que te digui per què fan aquestes coses, quan un dels que t'ha rebentat la vida vol fer, la coherència entenc que et fa anar i que t'ho expliqui. Una altra cosa que després tu creguis o no, però com a mínim que t'ho expliqui. Però torno a dir que va ser una trobada a través del govern central, una cosa que van fer bé, mira, una de quan en quan està bé, i aleshores, a banda d'aquella trobada, va ser perquè ho va demanar el terrorista, no pas jo.
L'Eloi, de fet, també diu una cosa que em sembla clau en tot això, que és no voldria trobar-m'hi, però ho acceptaria, perquè és el que faria el meu pare, no?
Sí, a veure, jo no he rebut cap carta per part de ningú, ni se m'ha fet arribar de cap manera cap avís d'intentar parlar amb cap dels tres membres del Comando Barcelona que van assassinar el pare. En principi, tampoc friso, perquè per rebre cap notificació. Clar, suposo que si us han enviat una carta, aquelles persones que us han enviat la carta, és perquè aquest etarra, d'alguna manera o altra, s'ha arrepentit. I els que no, doncs que segueixen convençuts de que el que van fer-ho bé. Per tant, d'aquí jo concloc, i potser m'equivoco, que Cruchaga, Armendáriz i Jodrá estan convençudíssims de que van fer el que havien de fer, que per tant ni volen parlar amb mi ni m'han de donar explicacions. Si un dia passés que aquestes tres persones se n'arrepentissin i volguessin parlar amb mi, jo crec que amb molt mal de panxa, per part meva, no? I amb molts nervis, doncs els aniria a escoltar. Segurament el que em dirien no em convenceria, em obririen una altra vegada tot el dolor, però vaja, quan aquests dies estem parlant de que han demanat perdó, per mi el demanar perdó és això, no una carta genèrica i a més de la manera que ho han fet, no? Demanem perdó a una part. Jo em sembla que m'he ficat...
Això no té cap ni peus. No té cap ni peus.
En el Robert interpreto que sí li han demanat perdó, però a mi no, perquè el pare era un objectiu que es mereixia ser assassinat. En canvi, en Robert, mira, estava tallant carn a l'hipercor i li va tocar el rebre. Sí, clar, si no fots una bomba sota l'hipercor...
No passa res.
Pues no passa res. Bé, evidentment que hi haurà gent morta. Perquè tu què penses? Que per ciència infusa ho sabrem? No. Doncs a mi encara no m'han demanat perdó.
No, és tota la raó. O sigui, no és patètic, o sigui, aquest comunicat, sí, amb aquesta frase puntual, que facin aquesta diferència entre víctimes, sí, a mi sembla repugnant.
I llavors, espera,
el que passa... Sí, digues, Eulàlia, sí.
Que... Per això, ni perdono ni deixo de perdonar, perquè aquest perdó que han posat per escrit no és una petició de perdó real. La petició real és quan puntualment, personalment, doncs es comuniquen amb una de les víctimes mitjançant una carta o mitjançant el que sigui, dient, escolta, he fet una reflexió, em vaig equivocar, voldria parlar amb tu, sisplau, perquè et vull demanar perdó i donar-te les meves explicacions. Mm. Llavors sí. Per tant, a mi ningú m'ha demanat perdó.
Marcelo Otamendi, Egunon, bon dia.
Egunon, bon dia.
Com estàs?
Molt bé. I vosaltres també?
També. Un matí especial. Marcelo, tu ets una víctima.
Sí. Bueno, soy periodista, principalmente, y mi trabajo es ser periodista, pero sí, tengo una circunstancia en mi vida que es fui objeto de torturas en el año 2003 con motivo del tancament del diario Uncaria, y sí, así es, sí.
¿Y a tu qui et demanarà perdó?
Nadie. Nadie, eso seguro que no sucederá, pero bueno, yo me conformaría con que reconocieran que ha sucedido. Yo tengo un problema de reconocimiento. A mí me ha reconocido Estrasburgo, de hecho es un Estrasburgo, que nadie me ha reconocido, ningún estamento español me ha reconocido a mí que yo fui objeto de torturas. Y yo me conformaría con... No tengo ninguna intención, ningún interés en encontrarme con aquellos que me torturaron. Yo me conformaría con que alguien en el Estado español reconociera, no mi caso, nuestro caso concreto de tortura, es el caso de los directivos del diario Uncaria, sino que se reconociera que la tortura fue un instrumento ilegal, inhumano, la lucha contra ETA, y que se practicó de una manera bastante habitual y que era una metodología de trabajo, o sea, que no era... A mí no me torturaron unos policías que, aprovechando un despiste de su responsable, donde yo estuve detenido, me torturaron. No, fue un método de trabajo, estaba estructurado, absolutamente preparado. Todo el mundo, todos los que tenían que saber sabían que me estaban torturando, y el médico forense, al que yo todos los días decía lo que estaban haciendo, no reaccionaba, y el médico forense pasaba unos informes todos los días al magistrado instructor del Olmo, que tampoco reaccionaba. Eso lo dice la sentencia ya de la absolución, que es un cariño, no lo digo yo, lo dicen otros magistrados de la Audiencia Nacional. En sentencia dicen que hubo una falta de actuación por parte del magistrado instructor cada vez que el forense le relataba lo que yo denunciaba, pero yo me conformo. Por eso digo que soy periodista y que no soy víctima. Es cierto que soy víctima y también soy más cosas en esta vida, pero sí, mi trabajo es ser periodista. Y me conformaría con que se reconociera que la tortura ha existido, que se ha torturado mucho, que es cierto que Intxaurrondo fue durante tres décadas el mayor centro de tortura de la Europa Occidental, y que eso fue un método de trabajo que fue consentido, que fue alentado, que fue premiado, que fue condecorado. Yo quiero recordar todas las condecoraciones, las 25 condecoraciones que tiene Galindo. Y Galindo terminó con una condena de 75 años en el Supremo, de la que solo cumplió 5. Hay que recordar también esas cuestiones. Y bueno, pero yo me conformo con que los responsables políticos de la época en la que se torturó en este país, que vamos, bueno, se ha torturado mucho, ¿no?, pero en los últimos años, después de Franco, del 78, Constitución Española, hasta 2000 y pico se ha torturado. Están registrados 4.000 casos en los estudios que ha hecho el equipo de Paco Echeverría, y falta hacer los navarros, que podrían ser por proporción vosotros 1.000 y pico. Uh-huh. Y están censados, uno tras de otro están censados. Están censados, están recogidas esas informaciones. A mí me hizo una entrevista, me grabaron en vídeo la entrevista. Pero algo que aquí se considera que es una obviedad, que es una realidad, que no se pone en duda, pues todavía falta que se reconozca que se da. Esto se hizo así. Tampoco pediría que dijeran no se tiene que haber hecho. Siempre que dijeran se hizo así. Fue una manera de trabajar.
Reconeixer els fets.
Y entonces sí, entonces se trabajó así. Es que estamos en una fase en la que todavía no se reconoce.
Clar. No, per això et saludava també, Marcelo, i aquí és on ve la pregunta a l'Eulàlia i al Robert. No sé si empatitzeu amb el que està dient el Marcelo, si us poseu també la seva pell amb el que està dient. Eulàlia.
Jo ahir vaig dir en un mitjà de comunicació que tant el GAL o els representants o les persones que ho van organitzar havien de demanar perdó, perquè les víctimes del GAL també són víctimes del terrorisme, i totes aquelles persones que havien sigut torturades per la policia doncs també mereixien unes explicacions per part del govern. Ahir vaig atacar fort jo al govern. No sé si Marcelo ho ha pogut sentir, però jo hi defensava això, que víctimes ho som tot, algunes per tortura, algunes per assassinat de GAL i algunes per assassinat d'ETA. Clar que a vegades doncs una cosa no existeix si no existeix l'altra, no? Si no hagués existit ETA, potser no hauria existit el GAL. D'acord que en vida d'en Franco i posteriorment a la seva mort, a Chorrondo allò era la casa del terror. Sí, tot això...
Però és tan necessària aquesta conversa que estem tenint ara, per exemple, amb el Marcelo i vosaltres? Perquè al final, escolta, el compromís és viure.
Sí.
El que passa que... Egunon, Marcelo.
Egunon.
El que passa és que, aviam, jo vull fer una petita diferència. Ara s'està assolint, s'està aconseguint una fita que no fa gaire era impensable.
Clar.
Que era fins i tot que, sobretot el País Basc i Navarra, la gent que ha estat víctima de violència policial també tingui una normativa, se'ls facin homenatges, es facin reunions. Jo sí que voldria diferenciar, si és possible, el fet de ser perdó, víctima del terrorisme a ser víctima de la violència policial, que també és ser víctima, evidentment. Aleshores, ara s'està aconseguint una normativa per a aquesta gent que ho han patit. Fa poc temps, fa 3 setmanes o així, va presentar un llibre amb el David Ballester, de Vides Truncades, on hi ha casos puntuals amb nom i cognoms de gent torturada i assassinada a Catalunya per violència policial. Això fa uns anys potser hauria sigut impensable de fer un llibre d'aquest tipus, no? Per què explico això? Perquè, naturalment, que s'ha d'investigar tot, tot. Absolutament tot. Igual que estem dient, s'han d'investigar els 300 i escaig atemptats d'ETA que encara estan sense solucionar, s'ha de fer, s'ha de buscar, s'ha de capturar l'autor, només faltaria, i condemnar-lo si es pot. De la mateixa manera, la gent que ha estat víctima de tortures policials, que ha estat víctima de violència policial, també tenen uns drets. Ara, amb tot el carinyo, posar-lo a la mateixa alçada, a mi em costa. A mi em costa, perquè, clar, si parlem de tortures, doncs mira, faré un cas puntual. Jo sé el que és, jo sé el que és que t'arrenquin les ungles dels 9 dits dels 10 de les mans, que t'arrenquin les ungles en viu per fer-te'ls ingers quan t'han cremat a hipercor. Hòstia, si això no és tortura, que venga Dios i lo vea. Però malgrat tot, faig la diferència, i si torno a dir-ho, i ho diré sempre, s'ha de perseguir qualsevol tipus de delicte, uh-huh, fins i tot, evidentment, els que siguin de violència policial, només faltaria.
Marcelo.
Sí, jo ja s'ha dit, vaig fer una cosa que quiero que se entienda. Yo no me acuerdo que me torturaron. Yo, si no me ponéis a hablar de esto, no me acuerdo. Yo tengo una vida hecha, yo tengo... Te dirijo un periódico, imagínate si tengo el coco ocupado. Durante mis 4 horas al día, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de esto cuando me preguntan, y yo, si me habéis llamado, y accedo, y encantado, y mola Grey por la invitación, pero yo... nosotros no estamos organizados. Nosotros no hemos querido organizarnos. Nosotros no hemos querido decir a la administración qué es lo que tiene que hacer, y me parece muy bien que los demás lo hagan, me parece perfecto. Yo tampoco comparo que si la violencia de ETA con la tortura, no entro en esos debates. Yo, no, yo me he negado a organizarme y yo por la relevancia pública que yo pudiera tener, dicho con una cierta petulancia, no quiero que se me entienda que es una petulancia, pero yo podría haber organizado, no sé, a los torturados y organizar un grupo de 2.500 torturados que estuviera constantemente recordando al gobierno, presionando al gobierno, denunciando lo que tiene que hacer, los gobiernos que han tenido que hacer, no tienen que hacer. Yo no estoy en esa actitud y los demás tampoco estamos en actitud, pero yo entiendo que las víctimas de tal lo entiendo perfectamente, yo lo entiendo todo, pero no es mi actitud. Mi actitud es decir, si me preguntan para la tortura, pues a la tortura, y si no, pues sigo haciendo mi vida tranquilamente. Pero yo sí me parece que en este relato y en esta narración de relato y en esta revisión crítica del pasado, yo sí quisiera que se reconociera que cuando se le están poniendo a Galindo medallas, que es el policía, en este caso Guardia Civil, policía anti-ETA o más laureado en la historia de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se reconozca que se sabía que estamos poniendo medallas al que llevaba toda la estructura de tortura y de conculcación de derechos humanos, aparte de otras acusaciones que ha habido contra él en Incharrondo, que fue el centro de detención que más, no ya más denuncias porque nos las inventamos, sino que más sentencias judiciales ha llevado. No hay ningún jefe antiterrorista en Europa que haya sido condenado por torturas. Yo no digo que no hayan torturado en algunos países, me refiero a la Europa Occidental, en los últimos 30 o 40 años. Este señor terminó con una condena de 75 años. Entonces, lo que yo simplemente es que se reconozca que se sabía. Yo no tengo ninguna intención de que la persona que me ha torturado, que no es más que un brazo ejecutor, me explique nada, porque ya sé lo que me dice, no falta que me lo explique. Y yo ya sé cuál es la función en esa cadena de mando. Lo que quiero es que el que estaba arriba en la cadena de mando reconozca: pues mire, sí, señores, no podíamos hacerlo de otra manera, no teníamos otra manera, no investigábamos, no teníamos capacidad de investigar, y la única manera que teníamos de arrancar confesiones, incluso en algunos casos obligando a algunos a confesar actos que no habían realizado, es a través de la tortura. Lo sé. Pues así fue, mire, señores, así fue. Vale, pues muy bien, punto. Yo no quiero más. Yo me conformo con eso. Yo no pido ni me pidan perdón, ni que me reconozcan el dolor causado, ni que me lleven al Congreso a hablar allí en el Pleno del Congreso Español. No quiero. Estoy en actitud de decir, hombre, al menos reconozcan ustedes, porque en el caso de ETA podremos al menos decir, bueno, el caso de ETA ya es público, los afectados de ETA son públicos, se conocen, porque además es manifiesto que eran públicos, hacían públicos, e incluso ETA lo reivindicaba, por tanto, eso ya sabemos que sucedió. En el caso de la tortura y en la conculcación de algunos derechos humanos,
no
estamos en la fase de que se reconozca que sucedió. Mira qué lejos está la fase en la que encima nos digan algo más, algo humano, ¿no? Pero bueno, es así, yo te lo tengo asumido que es así, será así. Y yo, si me pedís que haga un vaticinio a futuro, no va a suceder que ninguna estructura de Estado reconozca. Como Garzón tampoco va a reconocer que pasaron delante suya cientos de torturados machacados y no hizo nada. Porque aún termino ahora mismo, a un magistrado, a una magistrada, la Guardia Civil, la Policía Nacional, le puede pasar una vez un torturado. Pero a mí, como me traigan un torturado en mi despacho de magistrado, le digo a la Guardia Civil, usted también no me vuelve a traer una persona torturada. Pero cuando han pasado cientos de personas delante de Garzón, y cuando le han dicho a Garzón que querían contarle sus torturas, Garzón le decía, no, hable con su abogado y que lleve la denuncia al juzgado de guardia. A mí, al menos, el juez del Olmo me dejó contar. Y hay constancia en mi narración, en la narración de torturas y mi declaración delante del juez. Pero ha habido jueces delante de los que han pasado cientos y cientos de torturados, porque los jueces de la Audiencia Nacional, la instrucción son seis, no seis mil, no son seis mil, son seis. Cientos y cientos de torturados, y los magistrados, que eran los responsables de la custodia de esas personas durante 5 años, no hicieron nada. Y no quiero que se conozca que eso fue así. O sea, yo creo que se conozcan los hechos.
Sí, sí, que constin els fets.
Sí, que sucedieron. Luego cada uno que haga lo que quiera y cada uno que exija lo que quiera. Que constan los hechos.
Marcelo, un abrazo.
Un abrazo muy grande a todos los que estáis en la mesa, ¿eh? A Manrique, he oído que está también Lluc.
Sí.
Sí. A tot el món, ¿eh? Una abraçada molt.
Una abraçada, Marcelo, que vagi bé.
Encantat de parlar amb vosaltres. Adéu.
Adéu. Hey, wake up. Your eyes weren't open wide.
Som al suplement per Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, conversant amb l'Àlia Lluc i Robert Manrique. Teniu por vosaltres que se us oblidi com a víctimes?
No. A mi és que, la veritat, jo tampoc visc el meu dia a dia com a víctima, eh? Tinc altres coses més importants a fer a la vida i tinc problemes...
Ja, però a vegades, quan es tanca una etapa, no? La por és que passi pàgina molt ràpid, no? O que es tapi molt ràpid, això.
Bueno, mira, ja sortirà els llibres d'història el que hagi de sortir sobre ETA. Ganes de protagonisme tampoc en tinc tant. A veure, aquests dies està sortint a molts llocs, però tampoc ho he buscat, eh? Vull dir, jo quan torni a Maià seguiré amb el meu hortet i la meva vida i ignorant aquesta gentussa que van assassinar, perquè és que o mires endavant o apaga i vámonos, eh?
Aviam, jo ho veig des d'un altre vessant, perquè com que estic tot el sant dia parlant amb víctimes i intentant solucionar problemes, alguns creats per l'atemptat i altres creats per la pròpia administració, o ambos dos, no? Aviam, oblidar-se les víctimes segurament no se'ns oblidarà mai. El que sí que és cert, és que per lògica, a més, eh? O sigui, la gent té que fer la seva vida, i la gent continua, i cadascú pues, aprèn a viure amb el que ha passat. I l'únic que a mi m'agradaria és que les qüestions que encara estan pendents de solucionar se solucionin. És a dir, que ETA desapareix, perfecte, però les víctimes no, els problemes de les víctimes no. Aleshores, clar que amb el pas del temps esperarà menys d'ETA, i tant de bo es parli menys de les víctimes. Això voldrà dir que la gran majoria de problemes s'estan solucionant, no? Però clar, el que sí que hem de donar a conèixer és que tota aquesta parafernàlia de estamos con las víctimas, nuestras víctimas, això és mentida. Això és mentida. Aleshores, com que és mentida i es pot documentar i n'hi ha papers a sobre la taula sempre que la gent els vulgui veure, doncs això s'ha de denunciar. Perquè ara, clar, ara això s'acaba i no hi haurà més víctimes d'ETA.
Clar, però tu, per exemple, vas treballar moltíssim als anys 80, 90 pel reconeixement de les víctimes, per l'aprovació d'ajuts, fins i tot, que en aquella època era una cosa que gairebé ni existia. No?
Bueno, és que ara ja es poden... Jo ja porto temps a dir moltes coses, però ara potser sigui el moment d'explicar-ho absolutament d'una forma clarificadora, no? La llei de solidaritat 32/99, que és d'alguna manera la primera llei que després de 30 anys de terrorisme a l'Estat doncs començava a fer-se una llei com cal de cara a les víctimes per tapar tots els parxes de les lleis anteriors, aquesta llei 32/99 va ser gràcies a la trebada ETA de l'any 98. O sigui, jo sempre ho he tingut molt clar, i les víctimes que en aquell moment vam estar treballant per aquesta normativa, amb aquesta llei, teníem claríssim que si ETA no hagués presentat aquella treva l'any 98... la legislació de l'any 99 no hagués arribat. No hagués arribat. O sigui, un dia podem parlar amb molta calma de les trobades que vam tenir segons quins polítics. I veies el desconeixement, o sigui, que gent del Ministeri d'Interior no sabessin, no tinguessin un llistat, encara no el tenen, però amb l'any 99 no tinguessin un llistat de les víctimes exactes que hi havia en el país, de les indemnitzacions que es devien, que tinguessis que ser tu, amb els companys, amb el Juan Antonio, amb el Josep Maria, tenies que fer un llistat atemptat per atemptat i dir-los, mira, i la sentència dice esto, esto y esto. No tenien ni un Excel, no tenien ni un llibre de comptes, no? O sigui, tenien doble caixa a l'any 99 amb altres històries i sobres per dos costats, i això s'ho tenien controlat. Però no tenien controlat quantes víctimes del terrorisme hi havia a l'Estat. I després s'omplen la boca dient que treballen per les víctimes. Però com vais a treballar per les víctimes si no sabeu ni quantes són? Clar, doncs això continua passant. Aquest és el problema.
Encara queda molt per fer, en aquest sentit.
Oh, i tant. I no només amb el tema d'ETA, que també. No ens hem d'oblidar que tenim moltes víctimes d'altres atemptats, que no és Hipercor, per exemple, i ni el de l'Ernest Lluc. L'altre dia, bueno, avui fa dues setmanes vaig reunir amb una víctima d'un atemptat de l'any 94, per primer cop. I resulta...
La setmana passada?
Sí, avui fa 15 dies. I el més heavy del cas és que és un senyor que va tenir un atemptat al govern militar mentre passava pel carrer, tota la metralla a les cames, va estar més o menys un mes per curar-se, se'n va a Alemanya perquè ell és alemany, ara torna, demana una medalla al Ministeri d'Interior, la encomienda, que no és ni pensionada, la Gran Creu tampoc, o sigui, simplement allò veia, fa gràcia demanar-la, i li arriba una carta i li diuen que no tiene derecho por fuera de plazo. Home, clar, si amb 24 anys no m'han informat, i ara me n'entero que n'hi ha això, perquè ve que el Robert a la tele amb un homenatge a Hipercor i penso, hòstia, jo què drets tengo? Es demana la medalla aquesta i li diuen que no, que està fora de plazo. Estas són les víctimes a les que hay que mostrar gratitud?
Sí, sí.
Hombre, Mariano, hazte-lo mirar. És que ja vale, tu. Arriba un moment que dius, aquesta burla a la víctima anònima, que en són moltes, és el que fot, perquè no és veritat el que està
dient. Però és que, clar, ells tenen les seves víctimes.
Jo
en aquest paquet tampoc m'hi sento representada. A mi, aquestes senyores, no me representen en nada. Jo em represento a mi.
Com ha de ser. És que al final arribes a aquell moment de dir, escolta, hi ha molta feina a fer, fem pinya, treballem junts, amb el mateix objectiu, però no volem estar darrere de cap bandera, no volem estar darrere de cap pancarta, i menys quan lo fotut és que no et pregunten ni quina bandera t'agrada, ni et pregunten quina pancarta t'agrada. Pues clar, escolti, a mi hi ha víctimes que fan coses que a mi no me representen al més mínim.
Són les 9 del matí. Ja per anar acabant, us voldria preguntar, mentre sona aquest soroll de fons, sembla que estan fent obres aquí dalt, què és per vosaltres la política, Eulàlia?
Ui, la política. Home, el meu pare es va dedicar a la política una mica per casualitat, perquè li va tocar per època estudiantil i va acabar ficant-se en política sense pretendre-ho. Per mi la política és part de la meva vida, viscuda amb el meu pare. I actualment per mi la política doncs no és res. No em dedico a la política, no tinc pensat dedicar-me a la política, segueixo la política perquè m'interessa, i no em plantejo... Jo no me meto en este berenjenal, eh?
Robert?
Jo és que faig diferència sempre entre el que és política i el que és partidisme. O sigui, política la fem qualsevol... quan, per exemple, demanem un semàfor a la cruïlla del carrer. Estàs fent política? Home, sí, li estic demanant a l'Ajuntament que em posi un semàfor perquè ahir van atropellar una nena. O sigui, això seria política? Potser sí, vale, potser sí. El que no m'agrada és el partidisme. És a dir, jo quan veig, sobretot amb el tema de terrorisme, no, que n'hi ha gent que surt a parlar en nom de les víctimes sense preguntar-nos, torno a dir el que pensem, en prioritat, no, prèviament. Però surten parlant de les víctimes i et diuen... Quan el polític que a aquesta persona li agrada ho fa bé, ho diuen, i quan ho fa malament, callen. I en canvi, quan el polític que no els agrada ho fa malament, ho diu, i quan ho fa bé, callen. Això és partidisme. Això és el que em cabrona. Perquè et foten amb un col·lectiu de gent que potser no t'agrada. Aleshores, ja. Fer política és una cosa.
L'ús partidista de la política.
L'ús partidista de la política, perfecte. Aleshores, això sí que no m'agrada que es faci amb el col·lectiu de víctimes.
La trinxera.
És que porto 30 anys, ja. 28, amb altres víctimes parlant de tot això, i veus que molta gent pues, pensen d'una forma diferent i no ens agrada cap de les coses que es diuen. És complicat.
Però aquí també hi té molt a veure el periodisme, no? Que sempre té aquesta mania de classificar, de posar etiquetes, no? de mira, marcar ara quina banda estan les coses.
Ara que parles de periodisme, posaré un exemple molt puntual. Ara fa un any, al mes de març de l'any passat, un periodista, perquè em sembla que té el títol, no sé, un junta letres com a mínim, va fer un tuit dient lo següent, eh? O sigui, ja no entro a fer política ni partidisme, és un tuit que va escriure aquest individu. I diu, Ada Colau dispara en la nuca a les víctimes d'ETA en l'atentado d'Hipercor. Encara estic esperant que una associació de víctimes, una fundació de víctimes, una plataforma de víctimes, o fins i tot fiscalia, investigui aquest tuit. Vale? No s'ha fet res. Això vol dir que qualsevol víctima d'ETA i d'Hipercor, l'Eulàlia, demà té que anar a veure l'alcaldessa i té que anar amb una escolta? O com funciona això? O sigui, clar, és que no té cap sentit.
Cap ni un.
Però ningú ha fet res.
Vull agrair moltíssim a l'Eulàlia i al Robert que hagin vingut, hagin matinat i que hagin... Heu fet el cafè, que us he promès, o encara no?
No. Ja he quedat tu i jo de fer-lo.
Doncs però, ara amb l'equip ho matinar, trobareu.
Això de matinar és quan has dormit.
No he dormit, eh?
Exacte.
Ja. En fi, moltíssimes gràcies i endavant amb la feina que us queda. Eh?
I tant que sí.
Gràcies.
Ara tornem.
Això és El Suplement, amb Ricard Estrella.